Carles García Pastor.
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
La tele a la tarda.
Estàs informat.
Doncs sí, és el moment de parlar de televisió a la tarda de COPE Catalunya i Andorra, i per això, com sempre, una vegada al mes tenim el nostre company, amic i col·laborador, l'Òscar Broc. Òscar, bona tarda.
Bona tarda.
És moment de riure, és moment de divertir-nos. Hi ha moltes estrenes durant aquest mes de febrer. Mm-hmm. Hi ha una que sé que tu volies parlar, que és aquesta, i ara la comentem.
Sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba equivalente al peso del fluido que desaloja. De tal manera y para que así coste, se advierte a la población que aquel que se bañara o bañase en la alberca municipal y no desalojara el líquido pertinente quedaría sujeto a ley con la denuncia pertinente.
Doncs l'inigualable, per podríem dir-ho d'alguna manera, José Mota. La noche de José Mota ha tornat.
Aviam, sí, mira, jo sóc un gran defensor de José Mota. De fet, l'hora de José Mota de Televisió Espanyola era un programa que veia religiosament cada divendres. Em sap una mica de greu aquesta corrent que s'ha generat una mica anti-Mota, sorprenent, amb aquest canvi de canal, no? Tots sabem que Mota primer tenia l'hora de José Mota els divendres amb unes xifres d'audiència molt altes, i Telecinco el va contractar i el va posar a una hora diferent, un dia diferent i amb una durada de programa diferent. El programa s'ha ressentit per culpa d'això, és a dir, de la mateixa manera que Televisió Espanyola es va adaptar a Mota, Mota s'ha hagut d'adaptar a Telecinco, i aquí ha estat l'error, no? El programa és més llarg, els gags s'allarguen més. Jo crec que posar José Mota els dijous és un error, la gent ja tenia el ritual assumit de veure'l els divendres, i s'ha ressentit no només en qüestió de qualitat, també en qüestió d'audiència. És a dir, José Mota està perdent audiència. He estat mirant avui mateix els índexs d'audiència, em sembla que ahir va ser la tercera opció. Recordem que els divendres Mota guanyava de carrer a Televisió Espanyola, no? Jo crec que el problema de Mota no és ell, que segueix fent el mateix humor, segueix fent el mateix de sempre, el mateix que fa des de fa 10 anys, sinó com l'ha tractat Telecinco, el seu programa, no? Jo crec que Telecinco hauria de repensar-s'ho, posar-lo els divendres i reduir una mica la durada del programa. Fora d'això, vull defendre aquest programa i vull recomanar-lo com un programa d'humor comercial diferent, i jo crec que amb una gràcia especial, no? O sigui que a l'hora de José Mota jo crec que segueix sent bona, tot i al maltractament, entre cometes, que l'ha fet Telecinco.
Clar, tot és, es veure-ho, no? Tot més concentrat, més petit, menys durada, sempre fa més gràcia que si la
totalment,
cosa es va allargant.
Totalment. A més, es nota que ell allarga els gags se li fan més llargs, sembla que no sap com acabar alguns, hi ha moltes coses que són de palla, de relleno, que es diu, no? Però bueno, això no és culpa seva, és a dir, si Telecinco vol mega explotar-lo amb un programa llarguíssim, tots sabem que un programa de gags no pot durar gaire, és a dir, un programa de gags ha de tenir gags bons, curts i pocs, no? Jo crec que això és el que feia abans Mota amb TV1 i és el que no està aconseguint ara Telecinco, però no per ell, perquè segueix fent el mateix, sinó per l'estructura que li han ofert, no?
I una altra estrena d'aquest mes, ja en van 14, seria aquesta. Gran Hermano, la 14a edició d'aquest programa que va començar amb molta força o amb molta gràcia. Digue-ho com vulguis amb aquesta caiguda d'un dels concursants, Òscar.
Per mi ha sigut el millor. És a dir, aviam, a mi aquesta edició m'està decebent. No tant perquè per Gran Hermano, que tots sabem com funciona, tant per les retallades, perquè s'ha notat molt que aquest any Gran Hermano és un Gran Hermano de butxaca, low cost, es nota que no hi ha diners. Jo crec que aquest any fallarà el càsting. És a dir, Gran Hermano, jo crec que aquest any han intentat conformar un càsting de gent massa gris, massa normal, massa com tu, com jo, massa gent corrent. Jo crec que Gran Hermano no necessita aquest tipus de gent. Gran Hermano necessita perfils extrems, gent que estigui sonada, gent que generi problemes, polèmiques, gent que pugui generar situacions que provoquin cert morbo i que t'obliguin a veure aquesta Gran Hermano. Si a la casa no passa res, si la gent que surt és gent normal, jo crec que el programa perd interès. Jo crec que aquest és un dels Gran Hermanos més, amb menys interès dels darrers, no? Tot i que sí que el primer programa segurament va ser el millor, perquè vam veure la caiguda d'aquest senyor que, bueno, segons tinc entès, es va dislocar a les dues espatlles, no? Crec que ha sigut el millor Gran Hermano fins ara. És a dir, jo crec que farien bé en introduir algun element com aquest senyor que es va tirar, que és una llàstima que no hagi pogut tornar a casa, un element més fric, elements més que generin més polèmica, perquè aquest programa...
Gran Hermano sempre s'ha caracteritzat per això, per tenir gent especial, en tenir gent especial amb alguna peculiaritat que la feia diferent i que li feia confrontar amb d'altres.
Exactament, no ens enganyem. Nosaltres veiem Gran Hermano pel sexe, pels conflictes i per les baralles. Llavors, vull dir, quan això falta, i també per la gent guapa, per veure noies guapes i per veure nois guapos, això és un fet. I aquest any tothom donava per fet que el càsting seria un càsting estil Mujeres, Hombres i Viceversa, perquè donat que hi ha poca pasta, doncs almenys posem allà gent jove que doni joc, gent que tingui ganes de llit, d'edredoning, saps? I això no està passant i trobo que s'han equivocat amb el càsting. Però bueno, sempre estan a temps de corregir-ho. Gran Hermano ja sabem que fica gent a la casa quan li dona la gana. Jo crec que faria bé en trobar altres perfils de concursants.
Continuem amb els nous programes. Programes, a mi personalment, em sembla una mica estrany. Haurem de veure què passa amb aquest programa. És una adaptació americana. Parlem de Splash.
Siete famosos ante su mayor reto: lanzarse desde 10 metros de altura. Splash, Famosos al agua, muy pronto estreno en Antena 3.
Estem parlant de famosos com Falete, Toñi Salazar o Serafín Zubiri, que han de llançar-se des de 10 metres d'alçada a una piscina.
Mira, jo aquí et diré una cosa, m'agrada la idea. És a dir, perquè jo crec que aquest concurs i el fil del que dèiem de Gran Hermano, que faltaven personatges estranys que donin joc, aquí sí que hi ha personatges estranys, però és que no només hi ha personatges estranys, és aquest programa, si ho mirem fredament, a nosaltres tant se'ns en dona com salta el trampolí una persona i si ho fa bé malament. El que volem veure és aquests famosos lesionar-se, caure a l'aigua, fer-se mal, i això és el que està passant, no? De fet, el de Telecinco, la rèplica de Telecinco, que es diu Mira qui en salta, també és de salts a la piscina, abans del programa ja hi ha hagut 3 abandonaments del programa per lesió, no? Jo crec que aquests programes, més que jugar amb la plasticitat i amb les habilitats d'un famós per veure com salta, el que juga és amb el morbo de veure fins a quin punt es poden fer mal i a veure quants allà sortiran en camilla o cap a l'infermeria. És a dir, trobo que és una idea tan absurda la de posar famosos saltant a trampolín, saltant un trampolí, que té gràcia. És a dir, trobo que arriba a un extrem tan absurd que té gràcia i també té el morbo afegit, insisteixo, de veure si Falete es llença a la piscina i es trenca uns genolls, és el que vull dir, perquè realment ho estarem veient per això.
Quan sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant.
Anem per feina perquè tenim moltes coses avui. Sentíem aquesta cançó, Polseres Vermelles, continua arrasant els dilluns amb un molt bon share. Moltes persones estan enganxades a aquesta segona temporada de Polseres Vermelles, que està sent, per dir, perfecta.
Sí, sí, sí. Tot i que, deixant de banda els gustos personals, no és un tipus de sèrie que jo veuria. Admeto que en el seu gènere és una sèrie molt ben escrita, és una sèrie molt ben interpretada, és una sèrie seriosa, que jo crec que fuig dels tòpics clàssics de les sèries d'aquesta mena, i tot i que a vegades juga una mica la carta de la sensibleria, que jo crec que també és necessari per una sèrie així, trobo que és un dels millors productes de ficció que s'han fet a Catalunya en diferència dels últims anys, o sigui que és una sèrie molt recomanable i merescudíssima aquest èxit, sense dubte.
Una sèrie, doncs, com dèiem, que està tenint molt d'èxit, de moment està enganxant cada dilluns, i la que ahir va enganxar molta gent a 2,5 milions de persones és El Barco. S'acomiadava El Barco, un final... Estaràs amb mi una mica estrany, sembla que tot torna a començar un altre cop, sembla que el món tornarà a desaparèixer un altre cop.
Jo, la veritat és que, aquí hem de tenir en compte diversos factors, és a dir, aquesta sèrie, en teoria, jo crec que estava estructurada per fer una temporada més. Segons tinc entès, la van tallar la tercera i van haver d'acabar-la com van poder, no? Llavors, es nota moltíssim a l'acabat. Ahir vam veure un final que no és realment un final tancat, com podia oferir-nos a Perdidos, per exemple, que queda totes les trames tancades i gairebé totes les preguntes amb resposta. Aquí El Barco va apostar per un final obert, en el qual se'ns ofereixen molt poques respostes a les moltíssimes preguntes i enigmes que es van generar aquests 3 anys, i el que tu dius, no? Amb un final que t'està dient que tot el que has fet fins ara, aquest recorregut de 3 anys, no ha servit de res, perquè al final, jo crec que el podem explicar, és un final d'aquests estil El Sexto Sentido, un final trampa, en el qual sembla que s'han salvat tots i després torna a començar un altre cataclisme d'aquests com el que origina la sèrie, no? És a dir, estar 3 anys per tornar una altra vegada al punt de partida no trobo que sigui un recurs dramàtic vàlid. És a dir, trobo que és un afegitó posat molt gratuïtament i que no li ha fet cap bé bé la sèrie. Jo hauria prescindit d'aquest apunt final. I el que dic, queden molts interrogants, ens hem quedat amb moltes incògnites. De fet, no sabem ni si mor Ulisses. Veiem com a Ulisses l'acribillen a trets, però després torna a aparèixer viu i no sabem per què.
Sembla que no mor, fins i tot està a punt de casar-s'hi. O
sigui, sí, l'estan esperant una boda i ell, després de que li fotin sis trets, a més, que l'estaborneixen, i amb ell se'n va, es queda flotant al mar com si estigués mort. I llavors penses, per què torna a aparèixer aquest tio que acaben de matar-lo? I no t'expliquen, perquè tampoc t'expliquen quin és el secret d'aquest personatge que es diu el Burbuja, que és una de les claus de la sèrie. Tampoc expliquen molt bé què és el que passa amb aquesta carpeta vermella i l'antídot. És a dir, ha quedat tot un garbuix d'idees que no s'han resolt, però jo suposo que, en part per culpa dels guionistes, però també en part per culpa de la premura d'haver d'acabar una sèrie amb molt poc de temps. No?
Doncs sí, ens han deixat una mica amb el dubte. Acabem ja, ens quedem sense temps. Quina sèrie ens recomanaries aquest mes?
Quina sèrie us recomanaria aquest mes? Us recomano una sèrie que es diu Black Mirror. Acaben d'estrenar la segona temporada. És una sèrie que no trigarà gaire a arribar a Espanya i és la sèrie del moment. És una sèrie britànica que trenca esquemes. És una sèrie que, a més, tracta el tema de les noves tecnologies i la dependència de les noves tecnologies d'una forma innovadora, trencadora, i amb uns guions que jo crec que són perfectes. És una sèrie, a més, curiosa. No és una sèrie per se, és a dir, són temporades de 3 episodis d'una hora que són 3 pel·lícules, que no tenen res a veure entre elles, només les uneix aquest fil conductor de les noves tecnologies. Totes estan ambientades en una mena de futur alternatiu i crec que és una de les sèries, primer, que està més que donant que parlar, només heu de ficar-vos a internet, i ara acaba de començar la segona temporada d'Anglaterra i és tan bona o més bona fins i tot que la primera. Recomanadíssima, Black Mirror.
Molt bé, doncs ja ho heu sentit. Black Mirror és el que ens recomana el nostre company Òscar Broc. Òscar, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, adéu.
Adéu.